Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
9:01 a la Catalunya o a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Tot això al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El gran dia ha arribat i l'Uni Girona està disputant des de 3:15 el segon partit de l'Eurolliga. El primer a casa, el debut a Fontejau davant del Wisla Kampa, i en aquests moments l'equip bolonès domina en el marcador per 16-20. L'equip català, sense cap de les dues darreres incorporacions, doncs necessita sumar la primera victòria a Europa, fer-se fora a casa i intentar ser el més competitiu possible per evitar despenjar-se del seu grup B. Un grup en el que ja tenim dos partits definitius aquesta segona jornada: el Auesport 60-56 Castors Brain i el Praga 63-49 Tango Burges. El partit entre el Nadeja i el Ekaterinburg es disputarà demà dijous a les 7 de la tarda. I a Fontejau, doncs, acaba d'acabar el primer quart amb la victòria del Wisla Kampak per 16-22. Espar City Leaf Girona 16 contra el Wisla Kampak, que suma ja 22 punts. Estarem molt pendents al llarg del programa del que succeeixi a Fontejau. Això és Bàsquet al Dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagan a la producció.
Molt bona nit, Òscar, per molts anys, eh? El teu productor t'ho desitja de tot cor. Que acabis de passar un bon dia.
Gràcies, Xavi. 9:03, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs l'Espar City Leaf Girona, que segueix pel darrere en el marcador quan ha acabat, ha finalitzat el primer quart a Fontejau d'aquest segon partit de l'Eurolliga, el debut de l'equip català a la màxima competició continental a casa seva, davant de la seva afició, tot i que, pel que es pot veure per televisió, doncs no hi ha massa públic, eh? A Fontejau, un dia com el d'avui, dimecres, i a 3:15 de 9 de la nit. 16-22 és el resultat al final dels primers 10 minuts. I pel que fa al grup A de la Eurolliga, Galatasaray 62-55 Dinamo Kursk, Fenerbahçe 62-45 Košice, i des de 9:15 està jugant el Perfumerias Avenida contra el Lille. I demà dijous, a 9:15, jugarà el Breta Família contra el Sopron. I comença ara el segon quart a Fontejau amb aquest Girona 16-22 Wisla Kampa. Aquí pel que fa a l'Eurolliga masculina. El grup A es comencen a disputar demà els partits. El grup A demà a 3:15, Bayern Kimki, i a les 10 de la nit, Real Madrid Cervena Bedda. Escoltem a Pablo Laso y a Gustavo Ayón.
Primer partido de Euroliga en casa, además venimos de una derrota. Yo creo que es un partido muy importante para nosotros, que tenemos que encarar, bueno, sabiendo que es una competición de 10 partidos este primer grupo. Bueno, no hay que perder de vista cómo estamos nosotros, pero también respetar mucho al Estrella Roja. Aceptamos desde el principio que, bueno, lo hemos vivido, ¿no? La sensación de todo el mundo quiere ganarnos, es algo que aceptamos, pero ahora mismo, dentro del respeto que debemos tener por todos los rivales, me preocupa que nosotros estemos lo mejor posible cada día.
La verdad que en la liga de grupo que tenemos, a ninguno lo tomas como fácil. Pero bueno, esperemos que el factor Palacio tenga su función y hagamos un muy buen trabajo para darle una primera victoria en casa a la afición.
I demà a Ion li tocarà aturar, o almenys intentar aturar, a Sofoklis Orsanitis. El pivot del Real Madrid reconeix que no té ganes de veure's les cares amb el pivot grec.
Ganas no tengo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que me toca y bueno, hay que ver de qué manera defenderlo en equipo, porque defenderlo uno contra uno es muy complicado. Necesitarías tener 20 o 30 kilos más para poder competir contra él ahí en uno contra uno, pero en equipo algo se podrá hacer y algo tendremos que trabajar para poderlo contener, ¿no?
Doncs en aquest grup A, demà a 9:15 al Bayern Kimki, a les 10 Real Madrid Cervena Bedda, i divendres a 9:15 a jugarà a l'Estrasburg davant del Fenerbahçe. El grup B, demà a les 7, Anadolu Efes Milà, a 8:15 Cedevita Zagreb Limoges, i per divendres a 9:15 a Laboral Kutxa Baskonia contra l'Olympiacos. El grup C, demà a les 9, Panathinaikos Pinar Karsiyaka, i divendres a 7:15 el Žalgiris Kaunas Lokomotiv Kuban, i a les 9 el Barça Lassa davant de l'Estelmet Ciolona Gora. I pel que fa al grup D, demà Maccabi Unicaja de Màlaga a les 8:05, i divendres a les 8 el Brose Bàsquets de Rusafaka, i a 9:15 el Safari Xesca. I pel que fa a l'Eurocup, ahir victòria de Bilbao i del València sobre el Cai de Saragossa, i avui des de les 9 està en joc el partit entre l'Herbalife Gran Canària, líder de la Lliga Endesa, i el Riesen Ludwigsburg alemany. Hem de passar per Fontajau, perquè queden 7:38 per acabar el segon quart abans d'arribar al descans, i segueix la cosa prou igualada. Uni Girona 20, Wisla Camp Pac 24. 9:07, més coses. Marxem a Andorra.
A Radio Estel.
A ver si no vamos a pensar que somos muy buenos.
Bàsquet al dia.
Tenemos que aprender a hacerlo sin tanta gente empujándonos detrás.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs el Moravanca Andorra, que serà el proper rival del ISL Manresa, es veuran les cares aquest proper diumenge a les 7 en el partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Endesa. I tots dos doncs arribaran després de sumar la primera victòria. Els manresans a casa contra els Estudiantes i els andorrans a la sempre complicada pista del Iberostar Tenerife. Director esportiu del Moravanca Andorra, Francesc Sorana, bona nit.
Hola, bona nit.
Suposo que tot es veu millor després de sumar la primera victòria de la temporada, no?
Sí, home, està clar que guanyar sempre va bé i sempre agrada i et fa encara la setmana següent doncs, amb millors sensacions.
I que no era fàcil, no?, guanyar ja a Tenerife després de la derrota contra el Bilbao a la primera jornada.
No és fàcil mai. Crec que ara mateix guanyar fora de casa a la Lliga doncs és molt complicat i bueno, vam treure un bon partit, bastant complert, dintre la línia que portàvem doncs, de tota la pretemporada i que una mica ens va trencar les sensacions del partit de Bilbao i doncs, recuperant la confiança i intentant doncs, aquesta altra setmana seguir amb la feina. No?
Com estàs veient a l'equip en aquest inici de temporada?
Bueno, jo crec que la pretemporada doncs, vam tenir tots bones sensacions, que l'equip doncs, amb tots els jugadors nous que hi havia doncs, havien agafat bé tots la idea de joc que teníem i bueno, vam competir bé a la Lliga Catalana i el primer partit de Lliga doncs, jo crec que ens vam trobar amb un rival duríssim que va jugar un bon partit de bàsquet i nosaltres doncs, no ens va deixar doncs, jugar les nostres millors el nostre millor bàsquet, no? Jo penso que aquí el gran mèrit de Bilbao va ser que ens va treure del nostre lloc. Uh-huh. I tots teníem molta il·lusió amb aquest primer partit, però bueno, hem seguit, no? Hem seguit treballant i aquesta setmana doncs, a Tenerife doncs, vam jugar un partit bastant complet i bueno, vam poder treure una victòria. Uh-huh. I ara aquesta setmana doncs, a treballar un rival doncs, molt complicat, dur, que haver de guanyar un partit amb solvència a casa seva, que està amb molta confiança i que per nosaltres serà molt complicat.
Amb què creus que s'hauria de notar o hauríeu de notar l'experiència que ja acumuleu del primer any a ACB de cara a aquesta temporada?
Bueno, jo crec que l'experiència, crec que els jugadors, no? Els jugadors que no havien estat mai a la Lliga, l'any passat doncs, tenien diversos jugadors que debutaven a la Lliga, com el Beto, com el Reiner, que són jugadors del club, a l'Estellanos, que es fa una part, doncs, són jugadors doncs, que ja coneixen ara mateix tots els camps de la Lliga, coneixen quasi tots els rivals i que l'any passat doncs, no era així. No? Jo crec que això doncs, et fa guanyar un punt de coneixement d'un bas i del joc. No? I, bueno, una mica la demostració és el fet d'anar a Tenerife. El primer any doncs, vas allà i no t'enteres el primer quart i vas vint a sota i et guanyes 20. I aquest any, doncs, amb l'experiència que portàvem de l'any passat, doncs, vam saber sortir a l'inici del partit i això ens va fer poder tenir opcions de guanyar el partit.
Amb les incorporacions, les noves cares, més la gent que segueix de la temporada passada, heu fet una passa endavant?
Bueno, això diran els resultats al final i la classificació a final de temporada. Aquesta és la idea del club. I doncs, penso que els resultats de l'equip seran els que marcaran si ho fem millor que l'any passat o no, no? I la idea del club sempre ha sigut doncs, fer un any, tres anys millor que l'anterior i aquí doncs, passa per això, no? Direm si la plantilla és millor quan sapiguem que al final de temporada doncs, hem guanyat més partits que la temporada anterior i la sensació de l'equip hagi sigut millor, no?
Però no sé si estàs d'acord que aquesta temporada s'ha creat, no? Com, o s'ha aixecat més expectatives al voltant de l'equip?
Bueno, això de fora, no? Jo crec que nosaltres som bastant realistes i sabem el complicat que és jugar i competir amb aquesta lliga. Hi ha molts equips que s'han reforçat molt bé. Jo crec que tota la part baixa de la classificació doncs, ha pujat al seu nivell, igual que nosaltres, i que serà complicat doncs guanyar partits i costa molt, no? I sembla que sigui, no, posa l'etiqueta de que tu has d'aspirar més, no? I això és molt complicat. Hi ha molts equips que aspiren a molt i que han fet millors equips sempre que l'any anterior.
També és cert que hi ha molts entrenadors a CBs que li posen l'etiqueta d'equip revelació aquesta temporada al Morabanc Andorra, eh?
Ojalà. A nosaltres ja ens agradaria també, no?, ser-ho. Penso que per il·lusió, per treball i per ganes d'estar-hi, doncs no faltarà, no?
Mm-hmm. Què li demana Francesc Solana aquesta temporada?
Bueno, com et deia abans, no? Seguir en el creixement del club a nivell social, a nivell esportiu, a nivell de respecte a la Lliga, doncs tot això doncs, anar millorant any rere any i que cada any doncs, puguem ser un millor club que l'any anterior en tots els aspectes.
Mm-hmm. Et pregunto pels lesionats. No sé si encara ho estan o com si podran arribar en perfecte estat pel partit de diumenge. Xermadini, Bogdanovic i Clark, com estan?
Bueno, jo crec que doncs, el partit del diumenge doncs, va deixar doncs, molts cops i moltes molèsties i penso que al llarg de la setmana doncs, s'aniran a poc incorporant i esperem que el diumenge estiguin tots a disposició del Joan per poder competir. No?
Doncs partit interessantíssim, el de diumenge entre el Morabanc Andorra i la Lisa i la Manresa. Francesc Solana, que gràcies per atendre'ns al bàsquet al dia. Enhorabona per aquesta primera victòria en aquesta temporada i que arribin moltes més.
Molt bé, moltes gràcies.
I hem de passar per Girona, per Fontajau, perquè ataca ara l'equip de Miguel Ángel Ortega, que perd només d'un punt, 27-28, a 4-50, per acabar el segon quart d'aquest segon partit de la Eurolliga femenina, després de perdre la pista del Nadec a Orenburg. L'equip gironí, que avui debuta a casa, a la competició de l'Eurolliga, Doncs busca la primera victòria a la segona jornada. De moment, 27-28, perden d'un punt a 4,5 pel descans. 9:15, marxem a Àfrica.
Bàsquet al dia.
La presència del Mario és fonamental en el dia d'avui.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa. Next to me.
Doncs ja sabeu que tots els dimecres aquí al Bàsquet al Dia doncs, fem visites a jugadors, jugadores, entrenadors, entrenadores que estan fora del nostre país. Avui doncs, marxem a més de 6.000 quilòmetres de distància, marxem a Àfrica, en concret a Angola, i allà trobem a Ricard Casas, exentrenador de Manresa, València, de Menorca, Lleida o Valladolid, que aquesta temporada dirigirà a un club que es diu Primero de Agosto. Hola, Ricard, bona nit.
Hola, bona nit. Una salutació a tothom, des d'aquí, des d'Angola.
Què tal, com et va la vida per Angola?
Bueno, la vida aquí porto ara unes sis setmanes, no? Evidentment, reculls molta informació ràpida per el que demanes i per el que veus i per tot el que captes. Que... I, bueno, estic còmodo, estic amb una bona comunitat, amb una bona comoditat amb el tema de l'habitatge, però sí que amb un ritme bastant d'estar a casa i de treballar, no? Perquè és el que toca en un moment en què l'equip està en preparació. De totes maneres, no sé si Àfrica, no? Però Luanda, doncs, Angola, no? D'Àfrica, és una terra de molts contrastes, es diu, i és cert, és així. La vida té molts contrastes i, bueno, tens que fer una adaptació molt des de la normalitat, entendre que les costums són unes altres, però de moment en trobo confortable. L'acceptació és prou bona, tant amb el tema de la feina com amb el tema de la convivència normal. I la veritat és que tinc unes facilitats prou altes, no?, com per estar còmode, entenent que evidentment aquí la comunitat és molt diferenciadora entre el que la té i el que no la té. Aprofites també, doncs, perquè en tens ganes i estàs molt obert, no?, a conèixer coses. A prop d'aquí no n'hi ha moltes que conèixer, però amb això estic. I evidentment és un contrast, en aquest cas personal, de conèixer un nou món, una nova gent i uns nous llocs. I bé, totes les experiències noves quan marxes, no per la molta experiència que tingui, però sí per la claretat, no?, d'anar a viure a diferents llocs, que això sí que ho he fet, és sempre buscar una adaptació i voler apreciar allà on estàs i voler-ho conèixer. Això d'entrada ja et reforça molt el positivisme i el fet d'adaptar-te allà on vas.
Si fa uns anys et diuen que acabaries entrenant allà, no sé si t'ho haguessis cregut o no, però en tot cas suposo que tal com està la situació del bàsquet en aquests moments, potser un, per desgràcia, no té la possibilitat d'escollir on li agradaria entrenar, no?
No sempre. En el meu cas, aquest any sí que hauria pogut continuar a Venezuela, on vaig estar l'any passat, i hi ha hagut alguna altra situació, però bueno, tens que treballar per poder tenir opcions quan no les tens. Un cop tornes a... I si tens l'opció de poder-ho fer, evidentment, això et manté viu, et manté en forma, et manté renovat, i sobretot et manté en oportunitats si demostres que la teva feina està sent bona. És un constant no deixar d'obrir opcions per un mateix, per després tenir la sort, o més sort, de poder decidir quina és la que et pertoca. Sí que hi ha una crisi global en moltes coses, i amb la feina nostra, doncs, no hi ha facilitat perquè també hi ha molta competitivitat i més dificultat. Però, bueno, renovar-te, afrontar-ho, tenir paciència, és l'únic camí per mantenir-te, doncs, endavant. I evidentment, després vas trobant nous camins. Sempre tens que tenir una consideració forta, no?, cap a això, i una positivitat. A l'entrenador de bàsquet, quan pitjor està, jo penso que sempre li queda el bàsquet. I potser som un... No vull dir que siguem especials, no?, però en definitiva jo crec que l'entrenador sent molt el que fa. I té la sort de poder-se recolzar moltes vegades en aquesta feina quan precisament menys bé li va. Això és no un consell, sinó que és una manera de seguir sempre endavant i de ser positiu, no?, en aquesta vida bastant complicada, no?
Parlem amb Ricard Casas, entrenador del 1 d'agosto d'Angola, aquí al Bàsquet al Dia. Ricard, com es viu el bàsquet allà?
Aquí es viu l'esport de manera intensa, perquè l'esport és un benefici social, és un al·licient important en una societat que no en té tants. Bé, és una societat complexa i amb certes dificultats. Llavors es gaudeix, no?, de tot allò que estimula una passió, un sentiment, una desconnexió o uns valors personals que amb aquesta identificació realcen a la persona, no? Tot això fa que el tema esportiu hi hagi un forisme entès com a positiu de la gent cap a la identificació del club al que pertany, al que segueix, al que anima. Per tant, es viu d'aquesta manera, no? I d'això de seguida ho veus força, no?, pel carrer, per com et parlen, et paren, et demana la gent, i veus, no?, que molta gent està ficada i està seguint això, i la importància que li dona amb la seva quotidianitat de viure i en els valors, no?, en els que se sent impulsat a l'hora de tenir un equip.
I en el teu cas, entrenes a un equip campió el 1 d'agosto, amb 15 lligues, 3 copes, 5 supercopes i 6 copes d'Àfrica. És l'equip més important de la lliga?
És un dels equips importants. Ho ha sigut molt. Fa 2 anys que no guanya, això sí. Fa 2 anys que no té resultats. Bé? Però sí que n'ha tingut. És un dels equips potents, 2-3 que hi ha 2 més. I algun que tança el cap, no?, cap a aquesta importància. És l'equip del govern, diguéssim, és un club presidenciat per un general militar, i és l'equip, diguéssim, identificat del govern. Una pauta que també passa en altres lligues i altres llocs, no? Estava a Venezuela, també hi havia un equip, doncs, que era la representació del govern, amb el recolzament polític o amb l'empenta que vulgui donar a certs clubs que porten un nom i que tenen la representació d'ells. Bueno, recuperar això és el que es vol, no? Tornar a guanyar. I el que es vol també, hi ha uns jugadors, hi ha una estructura àmplia de qualitat per treballar en un futur amb bastants jugadors joves, tant en cantera com en el primer equip. I el doble objectiu, no fàcil, no?, de créixer, però a la vegada de guanyar, és el que es busca. De fet, si tens jugadors joves i creixes, també tens més possibilitats de guanyar. No és pas que tampoc sigui doble objectiu, doble dificultat, no. Tot va una miqueta en consonància. I aquest és el repte. I amb això estem enfocats, i en el dia a dia, doncs, bueno, està el treball, i a partir d'aquí, doncs, esperem que la sort d'aconseguir els objectius.
I el gran fitxatge d'aquesta temporada, que potser algú li pot arribar a sorprendre, però vaja, Tariq Kirsey, no?, exjugador de la penya.
És una gran sort poder tenir un jugador així. La seva intel·ligència i la seva professionalitat ens anirà molt, molt, molt bé. Estic supercontent. No només per bé que té, sinó perquè suposa un jugador tan professional i per l'exemple, no?, que també pot orientar moltes coses.
Ricard,
o sigui que, sí, més que content.
Què és el que més t'ha costat o t'està costant a l'hora d'adaptar-te al nou país?
Jo et diria que amb el tema de la relació professional, les normalitats que nosaltres tenim assumides a l'hora de comunicar-nos, a l'hora de parlar, de deixar les coses clares, de preveure coses. De... Aquí és més complicat, aquí hi ha menys comunicació, és més difícil, es parla menys, tens que preveure més. O informar-te una miqueta pel teu compte perquè amb la via directa no sé què passa i aquest dia no se'n parla. I això et genera... Dius, bueno, és la normalitat d'aquí, però és dificultosa, perquè a vegades inclús deixa de ser normal, no? Hi ha algunes coses que dius, bueno, escolta, el mínim d'aquesta comunicació. Però és un tarannà, no és un problema identificat de allà on estic, sinó és molt diferent, eh? És molt diferent. I això és el que em costa, perquè hi ha coses que aquí parlem més clares, o les diem més concretes, o d'una manera més seriosa, i allà no és pas que deixar de ser seriós, és que a vegades es fan bucles de coses per no haver-les contrastat, i això és el que potser em costa més. No serà fàcil algunes coses, i aquesta és la quina jo crec que és la quina m'està costant una miqueta més.
I el que no sé és si et veus entrenant de nou a Catalunya.
Per sobre de tot, Òscar, entrenar. Tot té les seves parts positives i menys positives, no? O poder estar a fora i o poder estar a casa. Evidentment, poder estar a casa és molt positiu, és molt important. Jo sincerament, no reflexiono massa, no? O no vull fer-ho, en quin és el moment o la meva situació o la perspectiva meva com a entrenador allà a casa meva, no? O sigui, o no tornar, no? Senzillament, jo estic molt, molt ficat en poder gaudir del bàsquet, després de molts anys d'entrenar, també has patit força, no? I el fet de gaudir amb la teva feina és un valor molt important, que també necessites després de molt de temps de treballar. El valor de que puguis fer una feina, de que te la puguin respectar. Aspectes prou importants com per donar-los prioritat a d'altres. Ara, la il·lusió, l'ambició de tornar a tenir consideració, a tenir opció de poder venir aquí, evidentment que no hi renuncio, però no ho anteposo a res, no? Jo busco treballar, busco imposar el meu respecte de com vull fer les coses i també d'un respecte cap a mi, no? De la manera en què em vulguin, i si això es dona i es dona allà on soc, allà on vinc, doncs seria perfecte, no? Jo sóc agraït en tot allò que bueno, que em generi confiança cap a el que jo intento fer, i l'experiència d'anar fora per després, no? Créixer, no? I reconduir i millorar sobretot això, no? Ser millor entrenador quan tornés. Evidentment, això, aquestes coses sí que hi penso. I són per les quines hi treballo. Però amb aquesta escala de valors que t'he comentat.
Molt bé, doncs Ricard Casas, entrenador del 1 d'agost d'Angola, gràcies per passar-te avui dimecres pel bàsquet del dia i desitjar-te molta sort en aquesta nova etapa.
Bona nit.
I abans d'acabar, des del bàsquet al dia, envia una forta abraçada i molts ànims a Francis Sánchez, tècnic assistent de Luca Murcia, que es veu obligat a deixar la rutina del club per la malaltia de la seva filla Martina, que pateix leucèmia. Ell mateix ho ha explicat avui amb aquestes paraules.
Se está jugando la liga, se ha empezado ya. Nada, decir que tengo un problema familiar con mi hija. Mi hija ha caído, bueno, enferma con leucemia. Es difícil, por eso llevo ausente del equipo desde el día 25, ¿no? Voy a seguir igualmente vinculado al club, voy a estar ayudando e intentar venir para los partidos. Ahora al principio no, porque bueno, tiene bastantes ciclos de quimio, ha empezado ya. La verdad es una situación complicada. El partido para mí más difícil de mi vida. Yo espero que salga adelante. Pero bueno, mientras, la verdad que agradecer a la plantilla, a Foti, al club, a Alejandro, a José Miguel, al Presi, todas las facilidades que me han dado hasta ahora. Y nada, yo lo único que deseo ahora es que mi hija, pues, cuando llegue su tiempo, pues se la haya yo esta enfermedad.
Doncs esperem que, i desitgem que pugui guanyar el partit més important de la seva vida. Tots els ànims a Francis Sánchez. I al descans, Unigirona 32, Wisla Campac 33. Veurem demà si podem explicar una victòria. històrica seria, del Uni Girona. Gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagan a la producció, i a vosaltres per seguir-nos i per escoltar-nos dia rere dia. Demà més a partir de les 9. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport.